El 23 de juny de 1812, l'exèrcit més gran de la història reunit fins aquell moment creuava la frontera de Polònia per enfrontar-se a les tropes del tsar Alexandre. Napoleó, al front d'un enorme exèrcit de 700.000 homes, va perseguir l'exèrcit rus, al qual es va enfrontar a la batalla de Borodino. Però la batalla, malgrat que va ser una victòria pels imperials francesos, no va ser decisiva i bona part dels russos van poder fugir. La victòria de Borodino va obrir les portes de Moscou als francesos, però els russos no es van rendir, van abandonar la capital i van saquejar la ciutat. Un incendi va cremar Moscou i les tropes napoleòniques es van haver d'enfrontar una penosa retirada per terres gèlides, sense recursos, fustigades contínuament per l'exèrcit. La desfeta va ser total i l'imperi napoleònic no va tornar a aixecar el cap. Però què hauria passat si Napoleó hagués destruït definitivament l'exèrcit rus a Borodino i el tsar s'hagués rendit a Moscou?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar, amb Enric Calpena.
Els 700.000 homes de la Gran Armée suposaven la força armada més gran mai reunida en una campanya. L'exèrcit de Napoleó, format per homes de totes les nacions europees, era el 1812 el més poderós del món i s'enfrontava a un exèrcit rus força nombrós però mal armat i organitzat. Els francesos van penetrar a Rússia sense trobar gaire oposició, buscant l'enfrontament amb el gruix de les tropes enemigues. Enfrontament que els diversos generals russos, primer Barclay de Tolly i després Kutuzov, van evitar conscients de la superioritat militar dels francesos. Al capdavall, però, el general Kutuzov, pressionat per l'opinió pública i forçat per la proximitat dels enemics a Moscou, va haver de presentar batalla. El lloc de la confrontació va ser Borodino, un poble ben fortificat on els russos creien poder fer front amb avantatge als francesos. Napoleó, delerós d'acabar amb l'exèrcit rus, va optar per una estratègia simple, la d'embestir l'enemic per tal de destruir-lo. Les línies russes no van suportar l'empenta de les tropes franceses i després d'hores de combat, la desfeta va ser total. L'exèrcit rus havia quedat destruït i al tsar no li va quedar més remei que la de rendir-se uns dies més tard. El sistema continental francès va quedar consolidat. A partir d'aleshores, ni tan sols la Gran Bretanya va poder fer ombra a l'imperi napoleònic i fins i tot les victòries de Wellington a la península ibèrica es van convertir en pírriques. A partir de Borodino, la dinastia Bonaparte va arrelar-se per més d'un segle a bona part d'Europa, de Cadis a Moscou. I, com sempre, nosaltres, el nas de Cleòpatra, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Aviam, entenguem una cosa. Per què a Napoleó li agafa la dèria d'anar a atacar els russos? Perquè, si no tinc mal entès, en aquells moments Napoleó ja controlava directa o indirectament pràcticament tota Europa. Rússia fins i tot havia sigut amiga seva, havien sigut aliats. I ara per què atacava els russos?
Bé, havien sigut aliats perquè havien firmat una pau, una part molt important, la pau de Tilsit. L'any 1807, Napoleó i Alexandre II, el tsar de Rússia, havien arribat a un acord. Després d'estar en guerra, havien arribat a un acord. En aquest acord, pràcticament, es dividien el món. És a dir, el contingut central de l'acord era que França, Napoleó, es quedava la major part de l'Europa continental fins a Polònia inclosa, fins a la frontera russa, i reconeixia l'àrea d'influència russa sobretot a l'Àsia, per exemple, sobretot al continent asiàtic. En definitiva, el pacte, la pau de Tilsit, la pau de 1807 entre Napoleó i Rússia, era una pau pensada per ofegar, per asfixiar en els britànics. És a dir, una gran aliança de tot el continent europeu en contra de la Gran Bretanya. A la llarga, l'objectiu era que els russos acabarien pressionant sobre l'Índia a través de travessar tot l'Àsia i li prendrien la Índia als britànics, mentre que els francesos es projectarien a través del Mediterrani, com ja havien intentat, per exemple, sobre Egipte. Per tant, és una pau molt ambiciosa, la pau de Tilsit. El que passa que aquesta pau, que converteix a Napoleó pràcticament en l'amo d'Europa, no és suficient per colmar les ambicions de Napoleó. Napoleó és un home molt ambiciós. Una de les claus d'aquesta insatisfacció napoleònica, d'aquesta insatisfacció de Napoleó, és que Napoleó sap que si vol guanyar definitivament la guerra als britànics, cal asfixiar-los econòmicament, comercialment, i per tant cal imposar el que ell anomena el bloqueig continental, és a dir, cal tancar tots els ports del continent europeu respecte als vaixells britànics, que els britànics no puguin comprar ni vendre res a Europa.
Però això no és normal, perquè durant una guerra, teòricament almenys, dos estats no comercien entre ells.
Ma, no era gaire normal, eh? En les guerres fins al segle XIX i fins al segle XX, tu pots estar en guerra i seguir comerciant perquè les estats no tenien prou força per garantir el control de tots els seus súbdits, de tots els comerciants, etc, etc. Napoleó està canviant d'època, està en els fonaments de l'època contemporània i està plantejant una guerra molt contemporània. A vegades ho ha dit que massa contemporània per poder guanyar-la, és a dir, que s'avança massa el seu temps. I, per tant, ell pensa en una guerra estrictament militar, però també en una guerra comercial. I aquí és on li trontolla el sistema, perquè els britànics troben diversos punts pels quals trencar el bloqueig continental que imposa Napoleó. Aquests punts són Portugal, per una banda, una mica Rússia i l'imperi turc. L'imperi turc, amb el qual Napoleó encara no s'hi ha posat i segurament de moment no té cap intenció de posar-s'hi.
Sí, s'ha barallat a 1799.
Sí, però...
Acre, per exemple.
Sí, sí. Però no... Napoleó,
no gaire, no ha sigut...
Napoleó no té un gran interès per avançar
sobre... Centenars de morts, misèria, per lo que és l'època, no...
Exacte, sí. Per tant, Europa en aquell moment hi ha Napoleó, que controla tota Europa Occidental i Europa Central, Rússia i Turquia. L'imperi otomà. Els britànics aconsegueixen trencar el bloqueig continental a tot arreu on no hi ha Napoleó. Napoleó què pensa? Doncs hem d'imposar el bloqueig continental, hem d'acabar d'asfixiant els britànics, i per acabar-los d'asfixiar hem de fer una guerra a la península Ibèrica, que és la guerra precisament que comença el 1808, un any després de la pau aquesta que dèiem de Tilsit, i finalment decideix fer una guerra també contra Rússia. Ara sóc molt fort, pensa Napoleó, haig d'acabar d'imposar el bloqueig contra els britànics, el bloqueig continental, aquesta força que tinc ara, no sé si mai l'arribaré a tornar a tenir com la tinc ara, per tant haig d'aprofitar, haig de fer un cop definitiu en els russos, i esclafant en els russos, en realitat estaré esclafant també en els britànics.
O sigui, la guerra, la campanya de Rússia de 1812, és simplement un desig de Napoleó, o sigui, no és que hi hagi una provocació russa, no és que els russos trenquin amb els pactes,
no.
És que Napoleó decideix que ja, aquests pactes ara ja no en venen bé.
Exacte, l'ambició de Napoleó no té límit.
Bé, de fet, anirà bé.
Sí, i ser l'amo d'Europa, o de bona part d'Europa, no és suficient si pot ser l'amo de tota Europa i una mica més.
Ja.
I per tant decideix atacar els russos. Napoleó sap, i això és absolutament cert, que pot arribar a mobilitzar un exèrcit immens. Immens vol dir com mai no s'havia vist a la història d'Europa, el més gran de tots els segles. I pensa que amb un exèrcit amb aquesta magnitud i amb l'experiència de molts dels seus veterans de guerra, per tant no només amb la quantitat sinó també amb la qualitat dels seus veterans, aconseguirà colpejar, realitzar un cop que sigui decisiu sobre els russos i menjar-se tot Rússia.
De fet, els russos en són conscients d'això i plantegen una tàctica d'anar tirant enrere amb petits atacs que tots van perdent amb aquests atacs que fan els russos, però mai és el gruix de l'exèrcit rus contra el gruix de l'exèrcit imperial francès, sinó que és allò, unes desenes de milers per aquí, unes desenes de milers per allà, i van retirant-se cap a l'interior de Rússia.
Clar.
Rússia diria que els hi va funcionant.
Sí, Rússia és un país immens, i el ser immens és un país amb molts recursos demogràfics, molt escampats, però molts, és a dir, si és capaç de mobilitzar-los tots, doncs té més recursos demogràfics que França. El que passa és que els té tan escampats que li costa molt, per tant necessita guanyar temps. Per guanyar temps ha de cedir territori, és a dir, una de les maneres de guanyar temps i intentar guanyar la guerra és cedir territori. Per tant, per guanyar temps, perd territori. És en realitat una estratègia que els russos ja havien aplicat altres vegades i que tornaran a aplicar en el futur. Aquesta vegada, però, l'exèrcit napoleònic, l'exèrcit de Napoleó avança molt de pressa, és un exèrcit molt gran. La desproporció respecte a la capacitat de mobilització russa és favorable a Napoleó, és a dir, sí que els russos podrien arribar a mobilitzar un exèrcit immens, però tarden tant, són tan lents que Napoleó guanya uns mesos que li seran decisius. L'ofensiva napoleònica comença significativament un 23 de juny, per tant, pràcticament el dia que comença l'estiu, perquè Napoleó vol aprofitar tot l'estiu per fer una campanya i arribar a Moscou. Fixeu-vos que la data triada per Hitler és pràcticament igual, diguem-ne. Hitler triarà un 22 de juny, Napoleó un 23 23 de juny. I no són dates casuals, estan associades amb el començament de l'estiu. Per tant, els russos es retiren, cedeixen territori, així intenten guanyar temps, eviten que el seu exèrcit xoqui definitivament contra l'exèrcit napoleònic, perquè si xoca, l'exèrcit rus segurament perdrà. El que passa que quan Napoleó es planta pràcticament a les portes de Moscou, l'exèrcit rus no té altra alternativa que plantar cara.
Sí.
O cedir la capital.
Podia, bueno,
podia cedir la capital.
Clar.
El que passa que... Clar, llavors, on està el límit de la cessió, diguem-ne? Vull dir, perquè, clar, retirant-se, podia haver arribat a Samarcanda, no?
De fet, Kutuzov, el general més important dels russos,
no volia
combatre. Clar. I, de fet, es va demostrar que tenia raó, perquè el combat va ser desastrós per ells.
Sí, sí, a la que xoc... Clar, el que passa que l'opinió pública, que vol dir quatre i el cabo, perquè l'opinió pública russa...
Quatre i l'emperador. Sí, quatre i els arts, sí.
L'opinió pública russa era només la seva classe dirigent, l'aristocràcia propietària de terra. Això de cedir terra no ho acaba de veure del tot clar. I cedir la capital ho troben excessiu. I, per tant, exigeixen al seu general que planti cara. Evidentment, intenten triar el lloc més favorable possible per plantar cara a l'exèrcit napoleònic, i són els russos qui trien el lloc del combat. És a dir, l'avantatge de cedir terreny és que ets tu qui pots cedir el lloc on combatràs. Intenten escollir un lloc que creuen que els hi pot donar marge per la victòria,
de
que
fet,
és Borodino.
De fet, aconsegueixen una gran matança dels imperials,
sí.
De francesos i d'altres...
Exacte. Sí, perquè l'exèrcit napoleònic és un exèrcit multinacional, que hi ha de tot. I, a més, Napoleó torna a la seva tàctica més clàssica de totes, que és agafar els soldats i llançar-los al combat frontal. És a dir, ataquem. Mm. Que és una tàctica primitiva, molt, molt primitiva, diguem-ne, però molt eficient si tu ets molt superior en número. I que té l'avantatge de que serveix per moure soldats poc entrenats. I Napoleó no s'acaba de fiar de molts dels soldats que té, perquè no se'n fia nacionalment, perquè són de diverses nacionalitats, no se'n fia per l'experiència de combat que té, i per tant els llença en un combat frontal. Els russos aconsegueixen matar molts napoleònics perquè els hi venen tots de cara i poden matar-ne molts, però... Finalment, la tàctica napoleònica, malgrat unes pèrdues brutals, aconsegueix esclafar a l'exèrcit rus i entrar a Moscou.
Napoleó va oferir un tractat de pau al tsar Alexandre després de la victòria de Borodino. Per tal de capgirar la situació i convertir la derrota russa en una victòria de la pau, Napoleó i Alexandre van decidir entrar junts a Moscou.
Senyor, les nostres tropes estan preparades per entrar a Moscou i rebre-us triomfalment.
Per aquesta rebuda triomfal caldrà esperar. Primer vull que arribi el tsar Alexandre de Sant Petersburg per fer efectiva la rendició i el tractat de pau. Després vull entrar a Moscou al seu costat, com un igual, i que el poble rus senti que més que una victòria de les tropes franceses, es tracta d'una oportunitat per la pau. I vull que vos, Mariscal Millà, sigueu el primer de desfilar, al capdavant de la cavalleria.
Ui, no sé què dir-vos. El meu bagul, amb la meva millor roba d'ússar, s'ha perdut a la batalla. I a més, sire, la victòria és vostra, i el tsar no suportarà tota aquesta humiliació.
Ja està tot previst. Alexandre continuarà regnant a Rússia, assistit per un govern que en serà amic. Els russos han de sentir la nostra magnanimitat en aquesta hora i convertir-se en els nostres aliats. Necessitem que l'imperi rus ens faci la feina bruta i sigui el gendarme dels prussians i dels austríacs. Aquests alemanyots han estat des de sempre els enemics dels russos i nosaltres, en canvi, els seus aliats. Tallaran ja és a Sant Petersburg amb els ministres del tsar per tancar l'acord de pau.
Ja em veig davant del Kremlin rodejat d'aquestes dolces aristòcrates russes.
Doncs quan les tingueu al vostre llit, aprofiteu per comunicar-los que els francesos no permetrem que continuï el feudalisme a Rússia.
No sé si les circumstàncies em permetran explicar això entre esbufec i esbufec.
No sigueu groller, Murat, no sigueu groller.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Quina conversa més bonica. És cert que el mariscal Murat va dir això a Napoleó, o ha sigut un dels nostres guionistes que s'hi han
jo
posat?
Jo crec que ha sigut un dels nostres guionistes que
sí.
Ha fet un excés.
Un de l'equip del centenar de guionistes.
Exacte,
que tenim aquest programa.
Exacte, d'aquests molts guionistes, no sí. Vull assenyalar ningú en concret, no. Diguem-ne, però sí que és cert que aquest guionista segurament s'ha inspirat en un fet històric, que és que Murat era un pijet. Era una mica xuleta, diguem, eh? I molt pagat d'ell mateix, molt preocupat pel seu aspecte exterior, pels rínxols del seu cabell, tot el dia es anava a rissar amunt i avall, devia anar amb perruquer al costat, pràcticament, i clar, sí que és possible que fos un personatge molt, molt interessat en les aristòcrates russes, que d'altra banda tampoc cal ser pijo per poder estar interessat en una aristòcrata russa. Ara tampoc no ens posem en un terreny pantanós, diguem-ne. No és que jo sigui expert en aristòcrates russes, entre altres coses perquè no n'hi ha gaire.
No, ara ja en queden poc. Ara ja és una peça, diguéssim, complicada.
Sí, exacte. Però sí, podria haver sigut una conversa més o menys real, més o menys real.
Napoleó, un dels moments decisius de la batalla de Borodino és quan Murat, sense ordres a Napoleó, llença una càrrega de cavalleria que destrossa unes línies russes i fa caure la moral, etc, etc. I Napoleó, un comentari que va fer, que no se sap tampoc si és cert o no, però un comentari que va fer és: tant de bo Murat fos tan intel·ligent com el seu cavall. Que era molt valent, sí, però que, en fi, tenia un cap una mica limitat, diguéssim.
És que enmig d'una batalla, al moment, una batalla d'aquesta època, que és una batalla que normalment es decideix en grans masses d'infanteria, el moment d'actuar la cavalleria és un moment molt, sempre molt precís, diguem-ne, eh? I llavors cal triar-lo molt bé. La cavalleria pot ser una arma decisiva quan les línies enemigues ja estan una mica trencades, però si tardes en intervenir, potser els hi dones el marge per reagrupar-se, i si intervens massa aviat, la cavalleria es pot esclafar contra els quadres d'infanteria ben formats. I per tant, això de la càrrega de cavalleria té un punt d'artístic, té un punt d'art, i Napoleó no sempre compartia la visió artística dels seus generals de cavalleria.
Wellington deia que la cavalleria era una pistola d'un sol tret, perquè quan llançaves tots aquells quadres magnífics formats, a més anaven vestits, que era una cosa estupenda, quan els llançaves contra la infanteria, tot allò es desfeia i es tornaven bojos, tant els cavalls com els cavallers, com els genets. Sí. Aleshores, tot allò que havia quedat molt bé i que havien fet una desfeta molt grossa, es desfeia, se n'anaven uns cap aquí, uns altres cap allà, i llavors allò ja, fins que es tornava a reorganitzar i tornava a estar en disposició d'atacar, potser ja havia passat la batalla. Per això Wellington no hi tenia gaire confiança a la cavalleria, dir que això, que era una pistola d'un sol tret. Feies el tret, s'ha acabat ja la pistola i ja no tornes a...
És que quan llances els cavalls al galop, imagineu uns quants milers de cavalls galopant un al costat de l'altre, o encara que només siguin uns centenars, és impossible frenar el galop del cavall. És a dir, un cop el cavall s'ha llançat al galop, el genet ja pot fer el que li dongui la gana, suposant que mantingui la sang freda necessària per intentar frenar el cavall, que el cavall no para, perquè tots els cavalls que té al seu costat i que es freguen cos en cos,
estan bojos, també,
i cama en cama, van llançats, el cavall es converteix en una massa instintiva i fa el mateix que hauria fet al llarg de tota la història, que és córrer. I per tant, corre i corre i corre, i fins que no s'esgota de córrer, diguem-ne, i de xocar contra cossos de la infanteria, de soldats d'infanteria, i el cavall mateix ja no pot ni respirar, no s'atura del tot. Llavors, clar, un s'atura cap aquí i l'altre s'atura cap allà. Un 300 metres més enllà i l'altre un quilòmetre més cap aquí. Llavors, clar, evidentment és molt important triar bé el moment de la batalla. Sí, sí,
tornem a centrar-nos en el tema rus. L'acord entre Napoleó i Alexandre, què va representar?
El segon acord, una mena de segona pau de Tilsit, per entendre.
Aquesta va ser pau de Moscou?
La pau de Moscou, sí, sí, perquè esclar, la signen a Moscou aprofitant l'entrada de Napoleó. La retrocessió de la frontera russa, uns quants centenars de quilòmetres cap a l'est, diguem-ne, l'engrandiment de la zona polonesa, del Gran Ducat de Varsovia, del qual Napoleó s'havia convertit en el seu gran i protector, i a canvi, els russos obtenen el suport francès en cas de que Rússia avanci cap al sud, és a dir, cap a l'Àsia Central, que avanci cap a la Índia, que avanci cap a Pèrsia, etc, etc. Napoleó diu que no només no posarà cap dificultat, sinó que d'alguna manera o altra intentarà garantir l'expansió Rússia sobre la resta del continent asiàtic. Recordem que el gran objectiu dels russos, a part d'acostar-se el més possible al cor d'Europa Central, l'altre gran objectiu dels russos era avançar cap al sud, era arribar a les costes dels mars càlids, vol dir, és menjar-se l'imperi otomà, menjar-se l'imperi persa, i per tant arribar a les costes del Mediterrani...
Aconsegueixen a mitges. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no.
Sí, evidentment els britànics basen tota la seva estratègia a partir d'aquell moment en intentar frenar l'expansió dels russos cap al sud, i per tant els britànics intenten colpejar el que anomenaven el baix ventre de Rússia, una expressió contundent, diguem-ne, i clara, diguem-ne, i això vol dir que els britànics fan tot el possible per ajudar a l'imperi otomà, per ajudar els perses i per consolidar la seva presència a la Índia, amb una especial pressa per arribar a l'Afganistan, des d'on esperen, des de les muntanyes de l'Afganistan, impedir l'avanç, fer un topall, fer una línia de xoc per impedir la continuïtat de l'avanç rus, i els russos es llencen a la conquesta del Gran Est, de l'Est, de Sibèria, etc, etc, i finalment els russos doncs acabaran arribant fins a l'oceà Pacífic, per Vladivostok, i consolidant la presència que en aquell moment ja tenen, per exemple, sobre Alaska, recordem que en aquell moment Alaska ja és russa, i per tant que els russos el que faran és intentar consolidar el seu domini sobre Àsia, mentre que els francesos el que intentaran és garantir-se el seu domini sobre Europa continental i els britànics sobre els oceans.
De fet, acabaran compartint la Índia, diguéssim, o sigui, malgrat que realment la part més rica continuaran els anglesos, els russos no aconsegueixen penetrar suficientment, però tota la part de les muntanyes de l'Himàlaia, tot, en fi, aconsegueixen protectorats els russos que abans no haguessin aconseguit si no haguessin culpat aquesta pau.
Segurament. La zona de l'Afganistan, la zona del sud de l'Afganistan, que es correspon a l'actual província del Baluchistan pakistaní, que és una zona molt, molt pobra, molt àrida, però que arriba fins al l'oceà Índic, diguem-ne, els grans ports del Pakistan actual, Karachi, per exemple, clar, és aquest l'objectiu dels russos, és arribar fins aquí. És una zona relativament pobra, aquesta del Baluchistan, que és un país que existeix, vull dir que els nostres oients no pensin que ens l'estem inventant. Bueno, és un país, és una regió d'un país que existeix. No és molt rica, però és clau en l'estratègia russa, diguem-ne.
I respecte al continent, els anglesos aquí sí que són clarament derrotats. Així com amb els russos aguanten bastant, amb els francesos no aguanten.
No, perquè, és clar, Napoleó pot treure el seu exèrcit de Rússia, o bona part del seu exèrcit, evidentment deixa una part controlant la frontera polonesa o russa.
I altres enterrats.
I, exacte, i molts enterrats, però una gran quantitat de soldats estan disponibles per venir a la península Ibèrica i acabar de derrotar Wellington a la península Ibèrica i consolidar l'hegemonia de Napoleó, sobretot a Europa Occidental. Wellington es veu obligat a retirar-se, fins a aquell moment havia estat amagat rere la línia de Torres Vedras a Portugal, s'ha de retirar a camí de Lisboa, queden tres ports que són Cádiz, Lisboa i Porto fora del control napoleònic, però la situació pels britànics es fa insostenible i a més tenen un altre problema, que és que com que els britànics no feia gaire es havien brallat amb els Estats Units d'Amèrica per la guerra d'independència americana, ara, el 1812, ha començat una guerra entre els Estats Units i el Canadà britànic. Els Estats Units, que ja és un país independent, es troba en guerra contra els britànics a la zona del Canadà. Napoleó, evidentment, dona suport als nord-americans, als Estats Units. A més, Napoleó ha venut la Louisiana als Estats Units, de tal manera que els Estats Units han arribat fins al riu Mississippi, i la situació dels britànics es fa molt difícil. Europa Occidental, pràcticament expulsats de tot arreu. A la Índia i al conjunt de l'Àsia amb dificultats davant la pressió russa, i al Nord-Amèrica la pressió dels Estats Units amb suport francès contra el Canadà britànic. Per tant, clar, la situació dels britànics és molt difícil, molt difícil.
Bé, de fet, és l'època que perden el Quebec, que havia estat, que ara ningú se'n recorda, però que havia estat sota domini britànic.
Exacte, exacte, perquè els francesos aconsegueixen restaurar una part de la seva presència amb el suport dels Estats Units, un pacte entre França i els Estats Units. Recordem, per exemple,
De fet, serà un estat titella dels Estats Units, diguéssim, però...
Sí, bueno, recordem que l'Estàtua de la Llibertat és un regal francès als nord-americans.
Per la victòria de Quebec.
I que s'explica per aquesta aliança, per aquesta amistat entre França i els Estats Units i la presència de personatges capdals de la història nord-americana com Jefferson, per exemple, com ambaixadors a França i després seran president dels Estats Units, i això no és casualitat.
Tot això és el que va passar després que el tsar Alexandre II es rendís a Napoleó després de la batalla de Borodino. O no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
o no?
Realment, la batalla de Borodino no va resultar decisiva pel resultat final de la contesa bèl·lica. L'enfrontament es va tancar amb grans pèrdues humanes i materials per part dels dos bàndols. Els russos, malgrat la derrota, no van voler donar-se per vençuts i van retirar les seves forces deixant darrere seu la terra erma i cremada, per tal que no pogués aprofitar l'invasor. La crema de Moscou va obligar aleshores els napoleònics a intentar retornar les seves bases a Polònia, però aquells milers de quilòmetres de retirada van ser també la causa de la seva destrucció. El 14 de desembre de 1812, 6 mesos després d'iniciar la campanya, tan sols uns 25.000 homes dels gairebé 700.000 que l'iniciaren aconseguien deixar les terres russes. Va ser el principi de la fi de l'imperi napoleònic. I ara tornem a la realitat, Oriol Junqueras. On hi ha hagut el tema? Borodino, exactament qui la va guanyar i com va anar la cosa?
Bé, no.
On ens hem passat? A partir d'on, sí, quin moment ens passàvem?
Hem fet trampa, però tampoc tanta, diguem-ne. No?
Vull dir sempre, que, però sí, fem una miqueta.
Sempre fem una mica, la justa i necessària. No, el Borodino va ser una victòria francesa, i realment, per tant, aquí no hi havia mentida. Borodino guanyen els napoleònics. La qüestió fonamental és que nosaltres hem convertit aquesta batalla de Borodino, hem convertit aquesta victòria napoleònica en una victòria decisiva. En realitat va ser una victòria, però no va decidir la guerra, de tal manera que, malgrat aquella victòria, els napoleònics finalment es van haver de retirar de Rússia en una situació pèssima, on van perdre la gran armada, aquells centenars de milers d'homes que havien iniciat la campanya, i això va ser un cop del qual Napoleó ja no es va poder refer, malgrat que ho va intentar. Si Borodino hagués estat més decisiva, tal com nosaltres l'hem plantejada, si a més de ser una victòria francesa, com sí que va ser, a més hagués estat una victòria decisiva, tal com nosaltres el plantejàvem, llavors sí que la història hauria sigut com nosaltres hem explicat fa uns moments.
Avui tenim amb nosaltres el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i amic nostre, tot s'ha de dir, el doctor Gabriel Cardona, que agraïm moltíssim la seva presència al nas de Cleòpatra. Doctor Cardona, ens hem passat? Si Borodino hagués sigut una victòria decisiva, aleshores l'imperi napoleònic hagués pogut mantenir-se durant tant de temps i desenes d'anys.
Era complicat perquè la campanya de Rússia, fonamentalment el seu problema era la geografia. Rússia és un país impossible. És un país impossible, sobretot per les comunicacions. A Rússia hi ha dos temporades a l'any, que hi ha la Rasputitsa, que té mig metro o un metro de fang, i per allà no hi ha qui camini. Pensem que abans del fracàs de Napoleó a Rússia hi ha Carles Dizè de Suècia, li passa una cosa per l'estiu.
Però ja ataca del nord, si no recordo malament.
Però és igual. Però eren suecs.
Sí, sí.
Eren suecs i podien entendre perfectament com anava això, i no hi ha manera. Perquè Rússia és molt gran, i a més Napoleó sí, parteix d'un problema complicat. Quan ve la Revolució Francesa, quan els exèrcits francesos surten a batalla, obliden la logística que és tan important al segle XVIII. El segle XVIII, abans de la Revolució Francesa, abans de començar la guerra, de començar una campanya, es fa el que es diu el sistema de magatzems. Es fa una sèrie de magatzems enormes on es col·loquen uniformes, sabates, menjar, i després comença la guerra. Els revolucionaris francesos no tenen això. I, en conseqüència, el que fan és suprimir coses com el desme eclesiàstic, imposar unes contribucions en els territoris i viure sobre el terreny. Quan un exèrcit viu sobre el terreny, estimula terriblement el patriotisme. És a dir, això explicarà l'experiència de l'enfrontament popular a Napoleó, a Espanya i a altres llocs, perquè senzillament és que s'emporten el jabà, no? I això a Rússia no és possible. Quan entren a Rússia...
No és possible perquè no hi ha menjar.
No hi ha menjar. I, a més, Napoleó força la màquina. Quan entren a Rússia, quan passen la frontera, deixen de pagar els sous a tots. O sigui, a partir de que passen la frontera, ni els generals cobren, perquè pensen que amb el que pillaran ja els hi anarà. Això havia funcionat a Europa Central, que ric, havia funcionat als Països Baixos, havia funcionat a Itàlia... A mitjos havia funcionat a Espanya, a Catalunya havia funcionat bastant, a la Manxa havia funcionat pitjor, a Rússia no hi ha res que rascar. O sigui, robar és funció del que roba, però també diu que hi ha que robar. Jo recordo un personatge que deia, a mi que no me den, a mi que me pongan donde hay. Però clar, si no hay, no pots robar. I el que passa a Rússia...
Robar fang no dona per gaire cosa.
I a la mesura que s'allarga la guerra, sigui guanyant o perdent, van perdent perquè guanya la fam... sigui, el problema dels... El problema és aquest. I, a més, hi ha una altra cosa. Com el poc que ja ho han robat i el poc que hi havia ho han destruït, la fam dels pagesos és terrible. I, per tant, tota aquesta cosa mítica dels cossacs que els ataquen... No, els cossacs són els pagesos morts de gana que en grans manades de gent van sobre els francesos per robar-los el que ells havien robat. O sigui, és una cosa molt més d'intendència. No és l'heroic patriota rus que lluita. No, no, és el pagès afamat que es llança desesperat contra els francesos per pillar el que pugui, perquè no hi ha res. Aquest és el gran truco, el gran secret de la campanya de Rússia. És a dir, es guanya o es perdi a Borodino si la guerra s'allarga, no hi ha res a rascar. I aquest és el greu problema, que més o menys és el que li passava a Hitler. D'una altra manera, d'una altra manera, però aquest és el substrat fonamental. El no haver-hi un sistema de magatzems i el no hi haver-hi possibilitats de viure sobre el terreny, l'exèrcit es desmicola i queda sense possibilitat inclús de caminar. Pensem que en aquella època el primer que es fa quan es mata un soldat enemic és robar-li les sabates, perquè la gent va descalça.
Però les sabates estan destrossades, m'imagino. Doncs,
aquell exèrcit amb les sabates destrossades... Per exemple, l'exèrcit Napoleó no portava mitjons. No portava mitjons. Les dues sabates eren del mateix peu. Caminar fins a Moscou amb aquestes circumstàncies és complicat. I sobre, quan s'ha d'anar entre la resputitzia, entre el fang, entre la neu, entre la pluja, és dir, no cal derrotar-los, es derroten sols. I aquest és el truc de la qüestió.
Una de les claus per entendre per què els exèrcits napoleònics i els exèrcits francesos en general i napoleònics en general guanyen guerres i després perden a Rússia, és entendre el canvi de paradigma que va representar Napoleó. És a dir, l'exèrcit francès, primer en el període republicà...
Paradigma que és una marca de cotxes.
El paradigma vol dir la forma de fer la guerra, diguem-ne.
Recordo el títol aquell de Bachagan. Aimez-vous Brahms? Ai, no, a mi m'agrada més el Mercedes.
Molt bé, doncs una de les claus de per què els exèrcits primer de la Revolució Francesa i després napoleònics guanyen les batalles és que són exèrcits massius, molt grans. Una de les grans revolucions militars que comporta la Revolució Francesa i l'època napoleònica és que els francesos combaten en grandíssima quantitat, en grandíssimes unitats.
Perquè els soldats gratis.
Exacte, perquè arriben a mobilitzar desenes de milers o centenars de milers d'homes, perquè abans formar un soldat i uniformar-lo i pagar-lo, etcètera, etcètera, molt car, en canvi la Revolució Francesa mobilitza a tots els ciutadans amb armes, la República amb armes, el poble amb armes. Per tant, això permet que durant un temps, durant uns anys, guanyin batalles, perquè s'enfronten exèrcits massius contra els vells exèrcits de l'antic règim, de la vella aristocràcia europea, que són molt més petits.
I que, a més, molts d'ells són el que ara entendríem com mercenaris. Clar. I que, per tant, la seva implicació davant d'aquella massa de centenars de milers de tios que et venen corrents cap a davant com a bojos, doncs ja dispararàs a tia,
Per il·luminar el que explica Oriol també, si em permeteu, hi ha unes novel·les escrites per Herman Chatrian, que són, una és Història d'un quinto de 1813 i l'altra és Waterloo, són dues novel·les magnífiques que expliquen això molt bé i van ser traduïdes als anys 20 per Manu Gazanya. Qual doble afegit, Herman Chatrian, Waterloo i Història d'un quinto de 1813, que explica molt bé el que diu Oriol.
Exacte, llavors tenim que quan l'exèrcit francès, format per 100.000 o 200.000 o 300.000 tios, s'enfronta a un exèrcit de 40.000 soldats professionals enemics, guanyen els francesos. I això passa...
Però deu ser una costa de milers i milers de morts.
Sí, també.
Sí, perquè a més tenen una tàctica molt mortífera els francesos, perquè ataquen en columna.
Que és una massa molt
gran. No, de punta. És a dir, un batalló de 600 homes anglès, quan dispara en 600 fusells. Quan dispara un batalló francès, dispara en la tercera part, perquè ataquen en columna, i el qual els fa que entrin molt profundament, però rebin una quantitat de morts terrible.
Llavors, mentre la guerra és una guerra de grans exèrcits francesos contra petits exèrcits de la resta d'Europa, guanyen els francesos, guanyen els napoleònics. Quan els francesos es troben no ja davant d'un exèrcit petit de professionals, sinó també d'un exèrcit molt gran, que és l'exèrcit rus, però és molt gran perquè és capaç de mobilitzar a molts, de desenes de milers de pagesos russos, el que fins aleshores havia estat un avantatge, desapareix aquest avantatge, perquè ara és un exèrcit massiu napoleònic contra un altre exèrcit massiu que és rus. A més, no només desapareix l'avantatge francesa, sinó que, com que és un exèrcit massiu que es troba en un territori relativament poc dens, poc poblat, i per tant amb poca riquesa agrària, per entendre'ns, i la poca que hi ha, ja se la mengen els russos o la cremen els russos, el fet de ser un exèrcit molt gran, l'exèrcit francès era molt gran, el que fins aleshores havia estat un avantatge, esdevé un inconvenient, que és que com alimentes a 700.000 soldats posats a la Quinta Xina, lo de la Quinta Xina és un pèl exagerat, sí, però perquè ens entenguem...
La tercera Xina.
Oh. Com els alimentes a tants milers de quilòmetres
a
de distància?
A més soldats, més problemes d'intendència. No com alimentes, com cures, com vesteixes, com calces... Com cures els animals? Per exemple, l'artilleria necessita els cavalls. Els cavalls posen malalts, amb els s'han de curar. Tot això acaba... Si els cavalls posen malalts, queda sense artilleria. Així, és molt més complicat que l'entrepà dels soldats.
Si la cavalleria no té el gra bo,
no hi ha peces, no hi ha peces de recanvi, perquè les peces de recanvi han de venir de França, pels fusells, un fusell sense... Se li trenca la molla i ja no tira.
Clar, hi ha un tema afegit, això, que dels 700.000, la majoria no eren francesos.
O sigui,
l'exèrcit realment és un exèrcit imperial, en un sentit imperial. Més de l'edat moderna que de la contemporània.
Això suposa, a més, una diversitat de subministres. No és el mateix la bala per un fusell del 14 que del 13, no és el mateix la clau de gat per un fusell austríac que per un francès, les sabates...
Amb aquell exèrcit hi ha austríacs, hi ha prussians, francesos, evidentment, que són el gruix, no?
Polonesos, hongaresos,
hi ha
catalans, holandesos...
Sí, n'hi ha de tot, italians de tota mena, polonesos, hi ha divisions senceres, holandesos vestits allò de taronja, diguéssim.
Un regiment espanyol, l'imperial Napoleón, que té una novel·la divertidíssima, Pere Reverte, Les Gaves de Bach, com es diu, Bajo la Sombra de Bach, divertidíssima, és a dir, és l'exèrcit de l'OTAN caminant a peu.
Per tant, el que feia ha estat un avantatge, que és que fossis massiu, ara es torna amb un inconvenient. I després hi ha un altre raonament que em sembla que és clau en aquesta història, i és precisament que França tradicionalment havia dominat l'Europa continental precisament perquè tenia molts súbdits a reclutar, i que això li donava un avantatge respecte a tots els seus veïns, i que aquest avantatge només la perdia si competia amb Rússia, perquè resulta que Rússia tenia encara més habitants que França. És a dir, l'hegemonia francesa durant segles a Europa Occidental es sustenta en bona mesura en la seva supremacia demogràfica respecte a Alemanya, respecte a Itàlia, respecte a Catalunya, respecte a Holanda. I aquesta supremacia demogràfica que alimentava els seus exèrcits només entra en crisi quan es troba amb un altre monstre demogràfic, que aquesta vegada és Rússia, que és un monstre demogràfic poc dens, però que és un tan extens, tan immensament extens, que és capaç de mobilitzar a molts soldats per a aquella guerra.
Hi ha una qüestió important en la tàctica francesa, i és la importància de l'artilleria, perquè l'artilleria és un producte industrial. Aquest producte industrial, quan estàs lluitant a Europa, bueno, és més fàcil, perquè pots aconseguir pólvora, pots aconseguir bales, pots aconseguir... Quan tot aquest subministre industrial desapareix, l'artilleria no pot actuar, perd la seva força, i en conseqüència una de les coses substancials de la guerra francesa es perd a Rússia. I, clar, tot això fa fracassar.
Si hagués hagut una real victòria a Rússia, Napoleó s'hagués permès enviar el gruix de les seves forces al front peninsular per enfrontar-se a Wellington, que tot just havia derrotat els francesos dirigits per Marmont a la batalla de Salamanca. El general anglès, després de moltes maniobres d'evasió, potser hauria hagut d'embarcar el seu exèrcit i abandonar definitivament el continent.
Lord Wellington, les tropes de Napoleó ja són davant les muralles de Torres Vedras.
De quines forces disposa l'emperador?
Més de 200.000 homes, general, i 1.000 peces d'artilleria i altres reforços que arriben des de Porto.
La línia defensiva de Torres Vedras és forta i els nostres homes poden aguantar l'atac de les tropes de Napoleó. Llàstima que no han tornat a caure en el parany de fa 3 anys i porta menjar i beure suficients.
Però, senyor, des de Salamanca avança el mariscal Suchet amb un exèrcit de 100.000 homes per atacar-nos per la rereguarda.
Bé. Sembla que no tenim alternativa. oi, coronel?
Em temo que no, senyor.
Després de 4 anys de combat, haurem d'embarcar les nostres tropes i deixar la península.
És el més raonable, senyor comte.
Dimoni d'home. No puc exposar el meu exèrcit a ser anihilat. Ja hi haurà una altra oportunitat de derrotar l'emperador.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
O sigui que també la guerra de la península hagués acabat malament, en aquest cas pels anglesos i pels guerrilles espanyols, també.
És obvi, o relativament obvi, que si la batalla de Borodino, Rússia, hagués estat decisiva i, per tant, la gran armada napoleònica hagués sobreviscut aquella campanya...
De 700.000 posem-hi 500.000. Allò,
per exemple, sí. En lloc de 25.000, en tornen 500.000. S'entén de cop que això ha de canviar la història d'Europa.
Sí, perquè... 500.000, perdona, veterans, ara.
Ara sí. Convertits, sí, en veterans, sí, sí. I amb un cert orgull de victòria i de combat, sí, diguem-ne. Sí. I que retornen a Europa... I són capaços de desplegar-se a la península ibèrica. No et dic 500.000 perquè no haurien capigut, diguem-ne, mig milió de soldats.
No, però 200.000 que em portis.
Exacte, 100.000 o 200.000.
Pensem que la inversió de la guerra a la península és des de que s'envien tropes a Rússia. Perquè fins a aquest moment els anglesos estan allà apalancats darrere Torres Vedras, els espanyols a Cádiz, i aquí només belluguen els guerrillers, que no tenen una importància decisiva. L'únic que fan és molestar, però no poden acabar la guerra.
Emprenyen molt, que moralment realment són molt importants, perquè sí, realment mantenen...
Incordien,
la...
espatllen la intendència, però no...
Inclús la moral, de fet, a Catalunya la moral no cau fins al 1813, diguéssim.
Bueno, o sigui, de Catalunya...
Es manté bastant.
Mereix un programa, de Catalunya, sí. Però, per exemple, l'exèrcit espanyol abandona la guerra, aquí se'n va. I et queden únicament els herois, els milans i companyia que segueixen lluitant. I només queden els guerrillers, l'exèrcit espanyol se'n va i embarca per Arenys, perquè té la guerra perduda. Però, i quan es recupera això? Quan Napoleó té que portar-se gent de la península i se comporta a Rússia. Si el mecanisme és el contrari, sinó que tornen els tios de Rússia... Jo no recordo, però quan ve Napoleó i pega la gran desbandida, porta com a 200.000 homes, no en porta més, no en porta més. Aquí ve Sant Cir, no recordo si en porta 15.000, o sigui que tampoc calen tants, perquè les forces que se'ls hi posen no són tan grans. Les forces angleses són petites, ben organitzades, i les forces espanyoles estan molt mal equipades. Hi ha una anècdota molt curiosa del Castaños, que és el general en cap, i escriu, i conserva el paper, que diu... m'ha convidat a sopar 4 vegades o 5, no sé quantes, Wellesley. Diu, no hi he anat mai perquè jo no puc correspondre i jo sopo pa cada vespre. És a dir, si el general menjava això, imaginem com estava l'exèrcit. Per tant, la possibilitat formal de l'exèrcit espanyol d'oposar-se era zero si els napoleons tenien força i els anglesos per l'estil. La guerra peninsular s'ha fet molta fantasia i s'ha explicat moltes coses, però la guerra peninsular funciona a base de quan els francesos s'emporten gent, si no, no.
Per tant, l'arribada de tropes franceses, de tropes napoleòniques en general, des del front rus, hauria canviat el curs de la guerra a la península ibèrica, hauria consolidat la victòria napoleònica a la península ibèrica. El conjunt de la península ibèrica, potser amb l'excepció d'un parell o tres de ports, potser Cádiz i Lisboa i Porto i poca cosa més, hauria quedat en mans dels francesos, i per tant la situació dels britànics s'hauria fet molt difícil, perquè els britànics necessitaven tenir un front terrestre dintre del continent, necessitaven ports per comerciar i per trencar el bloqueig continental napoleònic, i per tant la sort de la batalla de Borodino hauria canviat la sort de la curs de la guerra a la península ibèrica, i això probablement hauria canviat en bona mesura el curs de l'equilibri mundial.
Com hagués quedat la Gran Bretanya si Napoleó hagués aconseguit consolidar el seu poder? No?
Molt arruïnada, molt arruïnada, perquè pensem que el rovell de Waldo d'aquesta pel·lícula és el bloqueig continental, que per això el Napoleó se'n va a Rússia, perquè el Napoleó el que fa és intentar estrangular econòmicament a Anglaterra, pactant amb Nord-Amèrica i evitant que Europa comerci amb ella. I en el moment en què no pot, pues només li queda la Índia. A la Índia, que a més també hi ha un embolic considerable, amb la revolta dels indis a favor o en contra dels francesos, segons vagin les coses. És a dir, econòmicament Anglaterra li queda anar molt malament, i pensem que Anglaterra, l'econòmic, era absolutament essencial. No era a l'enfant de la patria. No, no, allà era lliure i la peva i el comerç, sí, sí, fonamentalment. Això és una de les caigudes de Peter, a conseqüència d'això. Per tant, Anglaterra econòmicament era quedat molt malament, i si quedava malament econòmicament, es queden retirats. Que eren replegats. Això ja, va pas, ja passa amb Amiens, perquè es fa la pau d'Amiens, perquè Anglaterra s'ha quedat sense peles, sense lliures.
La història, ara faré un intent de fer d'abstracció, faré un intent d'abstracció amb l'esperança que els oients em sabran entendre millor del que jo em sabré explicar.
Has estat bé aquí, mira.
Sí. les potències continentals, com França, Alemanya o Rússia, sempre s'han jugat la partida sobre el continent europeu, per això són continentals. Les potències anglosaxones, vol dir el Regne Unit, els Estats Units, etc, etc, s'han jugat l'hegemonia del món en els oceans, d'acord? Com que no estan en el continent europeu, doncs s'ho han jugat en els oceans. On es troben les potències continentals, França, Alemanya o Rússia, on es troben França primer Napoleó, Alemanya amb Hitler o Rússia durant la Guerra Freda, per entendre'ns, on es troben amb les potències oceàniques, que són el Regne Unit i els Estats Units? Es troben a les platges. El continent i l'oceà es troben a les platges. Per això molt sovint les guerres es decideixen a les platges. Penseu al desembarcament de Normandia, no? Es deia, les decidirà en una platja. I efectivament, en bona mesura, es va decidir en una platja. Si Napoleó hagués consolidat el seu bloqueig continental, és a dir, impedir que els britànics poguessin comerciar a les platges europees, poguessin accedir a les platges, als ports d'Europa, la situació de la Gran Bretanya s'hauria fet molt difícil, perquè, d'acord, hauria controlat els oceans, però la partida de les platges l'hauria guanyat Napoleó. I per tant, clar, això hauria estat molt decisiu.
Si Napoleó hagués guanyat la campanya russa, Leo Tolstoi hauria escrit una versió de Guerra i Pau una mica diferent a la que en realitat es va publicar l'any 1865.
Quina força mou els pobles? Els historiadors que descriuen separadament diversos pobles consideren que aquesta força és el poder que ells atribueixen als herois i als potentats. Segons les seves descripcions, els esdeveniments es produeixen exclusivament per la voluntat dels Napoleons, dels Alexandres o en general dels personatges que descriu un historiador particular. En descriure la guerra o la conquesta d'un poble, l'historiador general busca la causa de l'esdeveniment no en el poder d'un sol personatge, sinó en la influència mútua de moltes forces lligades a tal esdeveniment. Nosaltres diem: Napoleó ha volgut i ha fet la campanya de Rússia. Després de la batalla de Borodino, després de l'ocupació de Moscou, els historiadors consideren que el fet més important de la guerra, l'acord de pau entre França i la mare Rússia, és un acte que honora tots dos grans personatges. Però van ser els pobres fills de les pobres mares que van combatre, que van ser ferits i que van morir, els que van protagonitzar de debò la guerra.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Que bonic, però Tolstoi hagués escrit Guerra i Pau, eh?
Segur,
això sí, una
segur.
Cosa d'aquestes no es pot perdre.
L'esperit de la creativitat, l'esperit de l'art, hauria continuat existint encara que Napoleó hagués
guanyat. Sí, hauria estat d'una altra manera, o sigui, hauria estat d'una altra forma.
I Catalunya
seria
francesa. De totes
maneres, penseu una cosa que és important. Un dels estímuls fonamentals de la creació és l'angoixa. I l'angoixa reconvertida en triomf és el que fa que Tolstoi i Tchaikovsky i tots aquests s'animin tant, no? Perquè el patriotisme, que jo penso que és un camelo, és una cosa que l'estimula molt quan, que malament ho han passat, hòstia, tio, però han fet 3 gols, eh? I això estimula molt, jo penso que juga molt en aquestes coses. I una cosa molt important de la literatura és Stendhal, és l'home, tots els personatges de Stendhal són napoleons frustrats. D'això també hi ha molt per parlar, o sigui, carrega molt, o sigui, en el fons, Napoleó és el pare del romanticisme, a la llarga.
Sí,
el romanticisme ve després, perquè el romanticisme és allò de que, escolta, quin embolic s'ha armat, i ara no voldria pensar en aquestes coses.
Jo perdoneu que retorni a la butada que acabo de deixar anar. Catalunya continuaria sent francesa en cas que Napoleó hagués guanyat la campanya russa? Recordem que Catalunya en aquells moments formava part unes províncies franceses.
S'intenta, i es posa el català.
Jurídicament.
Es posa el català com idioma oficial, però no acaba de funcionar, no acaba d'anar.
Però aquí estem en una situació diferent.
No ho sé, és possible, sempre és una ucronia que podia haver passat, però allò ho fan els francesos en tota la perversitat i no els hi acaba d'anar, i jo penso que no els hi acaba d'anar en bona part per aquesta història d'emportar-se les coses. I amb aquesta història de Catalunya...
Per lladres, digues.
Hi ha una cosa, per lladres, eh? Una cosa terrible, el que roben. Hi ha una cosa molt divertida a la història de Catalunya contra els francesos, que és l'intent del general Lassi de enverinar els francesos, si prenien Vic, fa enverinar 5.000 salsitxes per si els francesos aconsegueixen entrar a Vic i matar-los. I com els francesos no van entrar a Vic, no es van poder menjar les salsitxes.
Enverinades.
Amb el qual, a Catalunya, haguérem estat els inventors del fast food. Sí, com matar el personal en salsitxes enverinades.
Maclassi.
Però... va fracassar.
Catalunya i Rússia comparteixen l'orgull i l'honor, segurament, d'haver estat els dos pobles que van ser capaços de plantar cara a l'exèrcit napoleònic a través de les seves guerrilles, eh? I per tant, aquesta glòria ningú ens la pot
guerrilles prendre. Molt serioses, eh?
Molt serioses.
Acaben formant divisions i molt en sèrio.
Tant les russes com les catalanes.
Sí, sí,
i potser,
molt en sèrio.
Potser fruit
no, d'aquesta
història compartida, també compartim els catalans i els russos un cert amor per la novel·la realista russa. És a dir, als catalans ens agrada molt el realisme rus i tenim una vocació romàntica molt semblant. Una vocació...
Conec diversos de catalans que no els agrada gens el realisme rus, però en fi, això és a part,
Jo crec que
aquesta... També hi ha catalans que no són del Barça.
També és veritat.
Però Tolstoi, Gogó, tota aquesta gent, jo crec que són noms que a nosaltres ens sedueixen molt en els catalans. I la música russa, etcètera, etcètera, el romanticisme, tot això. I a més, això té un altre paral·lelisme molt interessant, que és que, com que russos i catalans, després de derrotar el gran estat, que era l'estat napoleònic, a més es troben amb un estat que no funciona en absolut, ni el rus, ni l'espanyol, també són els dos pobles d'Europa que despertaran un sentiment i una potència més clara en el món de l'anarquisme. I, per tant, és un altre paral·lelisme entre russos i catalans.
Sí.
Un paral·lelisme que neix en la lluita contra Napoleó i que es mantindrà al llarg del segle XIX i que mancomuna i fraternitza el poble rus i el poble català.
La diferència és que els anarquistes catalans són treballadors i els anarquistes russos són una colla de pijos.
Bueno, és que els catalans sempre han sigut molt treballadors, no quedava de res.
Ara ja no sé si és bo o és dolent, això que hem dit.
No, és veritat, l'anarquisme rus és d'arrel fonamentalment universitària i els universitaris a Rússia són tots fills de terratinents. A Catalunya els anarquistes són treballadors.
Nosaltres, com som treballadors, ara és l'hora de fitxar i hem de plegar amb el programa d'avui perquè se'ns acaba el temps. Gabriel Cardona, moltíssimes gràcies un cop més per estar aquí al Nas de Cleòpatra.
A vosaltres.
Oriol Junqueras, també moltíssimes gràcies.
Un dia practicarem una mica d'anarquisme i allargarem el programa 3 o 4 hores més.
Sí, però això encara no toca
encara
la revolució.
No toca.
La revolució demà, si de cas.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Jaume Cardús.